La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabies que el microones va ser un gran invent fruit de la Segona Guerra Mundial? Però com va passar? És cert que en cap cas les guerres són bones, però a vegades durant el seu transcurs es desenvolupen idees que més endavant milloren la nostra vida, com és el cas del microones. El doctor Percy Spencer estava treballant en un projecte relacionat amb la tecnologia del magnetró, que es feia servir per construir un nou tipus de radar. Durant la seva investigació, ell duia a la butxaca una barra de xocolata i en acabar de fer uns experiments es va donar compte de que la barra de xocolata estava ben fosa i, coneixent que el microones genera calor, es va qüestionar si la barra de xocolata havia estat afectada per la proximitat al tub de magnetrons. I aquesta va ser l'espurna que va generar la creació del microones tal i com el coneixem avui en dia. Per confirmar la seva teoria, va iniciar una sèrie d'experiments que van acabar assentant les bases de l'invent. Primer, ho va experimentar amb blat de moro i, posteriorment, amb un ou, que va ser tot un èxit. Així que el projecte va seguir endavant, apareixent el primer prototip del forn microones. Però no va ser fins al 1947 que es va instal·lar el primer microones a un restaurant de Boston, però era massa gran i necessitava ser refredat constantment. Finalment, el 1954, apareix el primer microones comercial que costava, atenció, entre 2.000 i 3.000 dòlars. Déu-n'hi-do. Vinga, va, comencem.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts,
tothom! Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Un programa entre cassoles, entre masses de pa, entre copetes de vi bo i, sobretot, sobretot, entre pagesia i bona cuina, com diem. Vinga, va, després d'aquestes frases, comencem per saber quina és la melmelada favorita d'en Josep Socarrats. Després, en Juanmi ens parlarà de tècniques culinàries. L'Òscar Gómez, de quin és el restaurant que entrarà avui a la Guia Virgínies de la cuina catalana. I després ens n'anirem cap al Solsonès per parlar amb una persona que en sap un niu, en Marc Casabosc. Comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Campbell Jazz for Cheese, malmelades i salses premium de l'Empordà Costa Brava, us ofereix aquest espai.
I arriba el moment dels el programa de la Fonda de Catalunya Ràdio per saber quina és la malmelada preferida d'en Josep Socarrats. Josep, què tal? Bon estiu.
Hola, bon estiu.
Escolta'm, jo no sé si tu tens una malmelada preferida o en tens moltes.
Malmelades en tinc unes quantes que m'agraden, però sempre de tot he pres que m'he de triar una preferida de cosa, del que sigui. Perquè la gent t'ho pregunta i has de tenir una resposta, i la tinc.
A veure, i quina és la teva malmelada preferida?
És la de taronja amarga.
Home. Pensa que de moment és la malmelada preferida de molts cuiners que han passat per aquí la Fonda de Catalunya Ràdio. No sé què tindrà la malmelada de taronja amarga.
La marmelada de taronja amarga, davant d'altres malmelades, perquè jo crec que té un gust més complex, que justament una cosa que ens agrada a les marmelades és que siguin dolces, però no té aquesta dolçor tan absorbent, no tan dominant com d'altres, perquè justament el punt de la taronja amarga és que li dona aquest matís important que fa que, per exemple, amb una xocolata ben a prop, combini bastant bé, no? La xocolata i la taronja combinen sempre bé, però la melmelada de taronja amarga amb allò sucada amb pa, una torrada i un esprès de xocolata amb rageta al costat, això m'agrada molt. Mira que és fàcil, però és un petit plaer que fins i tot a l'estiu, que sembla que no es tens de xocolata, m'agrada. M'agrada també combinar-la amb formatges així curadets, sequets. També funciona molt, fa molt bon contrast. I en general és així com m'agrada, per fer aquests contrastos d'aquest dolç que no domina ni oculta tots els altres sabors que pugui tenir a prop, però que en canvi sí que l'equilibra, no? A vegades aquesta, quan té la xocolata, aquesta amargor tan potent, o els formatges curats que també tenen aquests sabors tan contundents, doncs els rebaixem una mica i tot entra més bé, i és una combinació atòmica.
Déu-n'hi-do, clar, tu de fet ja ets un home de contrastos, perquè aquest any vas deixar la revista Cuina i te'n vas anar cap a un projecte tridimensional, podríem dir, com és la revista Arrels, no? Com funciona l'Arrels aquest estiu?
L'Arrels aquest estiu sortirem a finals de... O sigui, sortim ara el juliol amb la revista número 3, perquè és una revista trimestral i toca sortir el número d'estiu arribant les vacances, en què us parlarem de tot el món de l'aigua, que és un tema molt refrescant, però que també és un tema molt, molt d'arrels, perquè us hem parlat fins ara sempre de la terra, ara us parlarem de l'aigua. Després també us esperem a la web arrels.info cada dia amb continguts nous, amb uns vídeos superxulos que fem d'ensenyar-vos a fer coses amb les mans a casa, de yourselves, i amb molts continguts d'entrevistes, notícies, informacions, coses molt, molt diverses. I després, amb aquest mercat de productes de proximitat, que doncs, ha sigut un èxit, que estem contentíssims, el vam començar el desembre en període de proves, l'hem anat millorant, i que ara a l'estiu sí que fem vacances, fins al setembre.
Així m'agrada, així m'agrada. Doncs escolta'm...
Això ho diem així, fent vacances de cara als consumidors, de cara als socis, però que de dintre estem treballant molt perquè aquest setembre encara el volem fer millor i una mica més gran, si potser.
Doncs esperem que en aquest setembre que ve hi hagi un pot de melmelada de taronges amargues, des de la Fonda de Catalunya Ràdio, i a veure si passes per aquí alguna altra estona,
Jo, si m'hi convideu, encantat de la vida, perquè no estic al cuina, però segueixo menjant i bevent bons productes de proximitat.
Moltíssimes gràcies, Socarrats.
Moltes gràcies, Noguer.
Que vagi bé.
Vinga.
A Can Bec et portem a casa l'essència de l'Empordà. 40 anys elaborant conserves premium, com les figues confitades i fins a 60 varietats de delicioses melmelades, salses, gelees i originals maridatges d'autor per formatges Just for Cheese. Troba'ns a les xarxes socials o consulta www.canbec.com i a gaudir de la bona gastronomia.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Ja tornem a ser el moment de les tècniques culinàries, avui una altra vegada amb en Juan Miguel Íñiguez. Juan Miguel, molt bon dia.
Hola, buenos días.
Quin temps fa a Granada?
Bien, muy bien.
Calor, no?
Mucha calor ahora. Ahora el momento justo de ir.
Escolta'm, vam dir que parlaríem de la salsa holandesa perquè és una salsa que s'assembla molt a la maionesa o la maonesa, però que no és exactament igual. Per tant, la manera de fer-la és molt important perquè tinguem una holandesa d'èxit.
Sí, la salsa holandesa es una salsa que técnicamente tiene que ser muy precisa porque trabajamos en unas temperaturas muy concretas. Si subimos la temperatura, la rompemos, se cuaja el huevo porque trabajamos con yema de huevo. Y si trabajamos por temperaturas demasiado bajas, probablemente no lleguemos al resultado final que queremos.
Els ingredients, bàsicament, són rovells d'ou, sal, una miqueta de suc de llimona i mantega. Quin és el procediment d'una holandesa?
Sí, lo primero, clarificar la mantequilla. Esto es muy importante. Tenemos que trabajar con mantequilla clarificada. Eso quiere decir poner la mantequilla al fuego, fuego muy bajo, o bien al baño María, y extraer o separar la parte grasa de la mantequilla de la parte sólida y del suero que pueda tener la mantequilla. Solo vamos a usar la parte grasa, solo en este caso el ghee, que se le suele llamar, o mantequilla clarificada. A partir de ahí, con esa mantequilla clarificada, trabajando en temperatura tibia, luego, aparte, en baño María, lo que vamos a hacer es un sabañón, o vamos a montar o semimontar o blanquear nuestras yemas de huevo con un poco de sal, una miqueta de suco de limón o vinagre, el vinagre que nos guste, un vinagre de vino blanco, ¿vale? A partir de ahí montaremos o blanquearemos esa yema de huevo y trabajaremos en temperatura en torno a los 50-55 grados. No necesitamos que la temperatura suba más, porque si no, la yema de huevo se nos va a cuajar y entonces la salsa no nos va a salir. Una vez que tengamos ese sabañón o esas yemas bien montadas, a partir de ahí, ya fuera de fuego o alternando entre el baño María y fuera del baño María, iremos incorporando poco a poco, con un cacillo, la mantequilla clarificada, la grasa, y continuamente varilleando o con la varilla para hacer esta emulsión.
Ja tenim la holandesa a punt, per exemple, per fer amb uns escamarlans a la brasa o per fer amb un tallet de peix allò al forn que parlàvem de gratinar per posar al damunt, no?
Sí, o unos espárragos blancos gratinados o para acompañar un filete a la brasa, perfecto, es genial.
Uf, uf. A més, la holandesa té una variant que és...
La bearnesa.
I de què es tracta la bearnesa?
Bueno, la bearnesa tiene como base nuestra salsa holandesa, pero está guarnecida o viene, se le puede incorporar, en este caso, un vinagre de estragón y estragón picado, y en algunos casos chalota también.
Escolta'm, ens agrada molt això de la holandesa i la bearnesa, eh? Em vaig a buscar un tallet de carn per fer-lo a la brasa.
Salsas clàssiques, però immortales.
La Fonda.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I tornem a ser aquí amb la Guia Virgínies de la cuina catalana. Vinga, va, llibreta oberta, el boli a punt. Òscar Gómez, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
Escolta, ens va encantar la teva proposta del Petit Pau i del Palo Verde. I avui cap on anem?
Avui anem a Santa Perpètua, Tamboruga.
Ep.
A un restaurant que es diu Can Llobet, al carrer del Doctor Llobet, número 1. És un restaurant de cuina catalana, 39 anys d'història, i és el restaurant clàssic de cuina catalana, de producte, seny, però de vegades es deixen escapar amb una pinzellada de rauxa. Vale? Llavors, això m'encanta, perquè tu saps exactament que trobaràs el plat de cuina catalana ben fet tota la vida, però de tant en tant, pum, et sorprèn amb alguna coseta. Això ho fan Sergi Griso, que és el xef, i en Salva i en Gerard García són els propietaris. Pare i fill s'encarreguen de la sala, que està decorada amb multitud de quadres pintats pel pare, pel Salva. Un dels quals, l'últim cop que vaig anar, era un quadre del Pinocho, de la Boqueria, que estava a l'entrada, estava presidint tot l'espai, i, bueno, és realment pocs restaurants conec que estiguin totalment decorats, i tenen moltes sales amb quadres que ha pintat el propietari.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Escolta'm, i què hi menjarem aquí?
Doncs mira, jo ho he posat com a exemple aquest plat, perquè jo no sóc gran fan del xató, sovint trobo que si no està molt ben fet és un plat que costa una mica de... La textura és molt herbàcia i no m'acaba d'agradar. Però en el Can Llobet vaig trobar un xató que em va agradar moltíssim, amb una salsa abundant sense que em pastifi, ben equilibrada de vinagre, les anxoves eren de molta qualitat, hi havia bacallà abundant, per favor, el xató, que n'hi hagi bacallà, no m'agraden els xatons, els casos de bacallà, i tenen el puntet que les olives són de Calamata. No són olives catalanes, però jo trobo que són unes olives de molta qualitat. Aleshores, crec que aquest xató anava fantàstic amb aquestes olives.
Fantàstic. I de segon, què hi posaríem de segon?
Mira, vaig fer un arròs de gamba vermella i zamborinha que era fantàstic, perquè era molt aromàtic i matisat. En Sergi no li agrada caure en la reducció extrema de brous, que és una tendència que hi ha en els arrossos actuals, que són arrossos molt punyents, molt pujats de reducció i de sabors. No parlo que estiguin salats, sinó que estan molt potents. Jo, a mi m'agraden també així, però de tant en tant trobar-me un cuiner que fa un arròs més matisat, que notes que quan van passant 2 o 3 minuts al plat sembla que surtin nous sabors, em va agradar molt. És un arròs fet amb una marca clàssica, amb un suquet de gamba i de peix de roca, però ja et dic, el punt estava perfecte i em va agradar aquesta personalitat més matisada.
Perfecte. I de postres, què hi menjaríem?
Doncs mira, és obligatori menjar la torrada de Santa Teresa o torrija. No sé si està acceptat torrija com a mot correcte, però és un monument. Hi ha moltes torrat de Santa Teresa, potser s'han abusat fins i tot en els últims anys d'aquest postre, però la de Can Jovet val la pena que la mantinguin, perquè a banda de ser d'unes mides molt generoses, que trobo que està molt bé que n'hi hagi, per sobre li posen una crema catalana, que també la cremen perquè doni el punt de cristal·litzat, i el conjunt d'equilibri de dolçor, canyella, la crema, està molt, molt ben resolt, molt ben trobat. Aleshores, és una d'aquestes torrades que sí que crec que val la pena que la provi tothom que s'acosti a Can Jovet.
Doncs mira, nosaltres aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, que som molt fans, molt, de les torrades de Santa Teresa, entra a la Guia Bregis de la cuina catalana, Can Jovet. Moltes gràcies, Òscar.
A vosaltres.
Per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates, Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Doncs vinga, he deixat el cotxe i estic en un indret, hem pujat, hem baixat per aquí, un paisatge molt bonic, i aquest home em farà caminar una mica amb qui he quedat avui, un senyor que normalment porta barret, i m'ha dit, seré l'hort, i de fet és el que vull que parlem avui, vull que parlem de... Mira, ja el veig aquí, hombre... Marc, què tal? Bon dia!
Molt bon dia!
Escolta'm, això no és gaire normal, en ple allò aquí al migdia, i tu a l'hort, aquesta hora no hauries d'estar fent migdiada ja?
Aquí no se'n fa mai de migdiada, no hi ha temps per fer migdiada.
Però jo em pensava que els pagesos treballaven allò quan sortia el sol i quan se n'anava, i veig que tu no, això.
Sempre hi ha feina, aquí sempre hi ha feina, i el barret sempre ajuda a aquestes hores a migdia, que apreta una mica el d'aquí dalt.
Escolta'm, això del barret és màrqueting o és que t'agrada això del barret?
Hòstia, m'encanta, enganxa. Això del barret enganxa. Quan portes el cap tapat, és una cosa que llavors quan no ho portes et sents una mica desprotegit, i més a l'estiu. Però després a l'hivern també pel fred, eh? Mocador, boina, barretet, hòstia. També hi ha un punt de màrqueting, eh? Sempre l'he trobat divertit.
En Marc Casabós, que és un home que el coneixem molt per la seva gran afició i saviesa al món dels bolets, al món de les plantes silvestres comestibles i també al món de l'hort. I avui ens hem atensat fins a casa seva aquí a la Fonda. Però clar, escolta'm, Marc, on estem exactament avui?
Estem al Solsonès, però jo sempre dic que estem al far west del Solsonès, eh? A l'oest llunyà del Solsonès, que és la part, diguem-ne, menys habitada de la comarca, i ben bé, concretament, estem al que seria la vall de la Ribera Salada. Aquest riu que neix a Odèn, que neix a Canalda, i que té aquest nom perquè justament una de les fonts del seu naixement és Font Salada, amb una concentració molt alta de sal, i d'aquí tenim aquesta, la vall de la Ribera Salada.
Clar, jo ara, quan venia cap aquí, he trobat un trencant, veig Cambrils, si no ho recordo malament, i dic, això em sona que en Quel de Can Zimes, el meu pare, em deia, nosaltres comprem les patates de planter a Linyà, a Cambrils, a Odèn, no? Per tant, això ho tenim per aquí, no? Cap on és, això?
Sí, sí, estem justament a la falda del que seria tota la muntanya de Cambrils, Odèn. Serien les serres d'Odèn i el Port del Comte, és la unitat geogràfica. Llavors, normalment diem Cambrils a Linyà, però ho tenim just aquí sobre i és, evidentment, terra de trumfos, terra de molt bons trumfos per l'altitud, per la terra, i terra també de pèsol negre i terra de molta pastura.
Escolta'm, aquella casa que es veu allà a la muntanya, què és allò?
Allò és Castell de Sauró. Allò és també una mica una segona casa nostra. Lloc de feina, Castell de Sauró, és un projecte que vam engegar fa 7-8 anys. I és un... Tot i que és un hotel, tot i que es va demanar llicència d'hotel i és un hotel, nosaltres més que un hotel diem que és com una mena de despertador. És un espai de divulgació, de dinamització del territori, fa d'hotel, però l'hotel era l'excusa. És una cosa que va molt més enllà que el simple fet de tenir un lloc on dormir i on menjar, i és un lloc on poder parlar de què coi és la cuina compromesa amb el territori, amb les persones que el cuiden... per dinamitzar tot el que té a veure amb l'entorn natural, els cursos, les sortides de bolets, de plantes, d'hort, això que deies, no? Però fet i fet, a ulls de molta gent, doncs és un hotel. Si el busques, serà un hotel.
En Marc fa 15 anys? Sí. On era?
El Marc fa 15 anys va marxar de Barcelona.
Barcelona, Barcelona?
Barcelona, Barcelona. Mira, quan vaig marxar vivia a l'Eixample.
Carai, però què feies tu? Què havies estudiat?
Mira, jo vinc del món de la nutrició, però de fet ja feia bastants anys que em dedicava al món del bolet. I la meva, laboralment, jo el que feia era bàsicament treballar 5, 6, 7 mesos a la temporada de bolets, des de l'estiu fins a finals de tardor, i la resta de l'any podia no treballar-lo i dedicar-me doncs, a viatjar o fer altres coses. Llavors tenia el camp base a Barcelona perquè, clar, jo era de Barcelona. I va arribar un moment que vaig pensar que tant podia estar a Barcelona com a Honolulu. I el Honolulu que vaig trobar va ser aquest, el Solsonès.
Clar, aquesta és una d'aquelles coses interessants, no? Saber com arribem, diguem-ne, a un ignotindret com aquest d'aquí, i on estem veient, diguem-ne, que de la carretera, podríem dir, nacional o comarcal, fins aquí, jo em sembla que he fet al voltant d'un quilòmetre i mig, llavors és allò que sempre diem els de pagès, no? I aquest de Barcelona, com ho va trobar, això?
Bueno, jo amb això sempre sóc molt partidari de trencar aquesta mena de dualitat urbà-rural, no? Clar, jo era, ja no dic que sóc, jo era de Barcelona, però jo em vaig criar en una Barcelona, sempre estava amb el meu avi anant a pescar al Bogatell, a buscar musclos, a buscar plantetes, encara recordo la preolímpica de Barcelona, no? La part que hi havia molts descampats per poder anar a buscar plantes, espàrrecs, sempre estàvem a Collserola buscant bolets i plantotes. És a dir, Barcelona, a ulls d'algú que hagi nascut al Solsonès, potser serà la gran ciutat, però jo sempre he dit que Barcelona és un poble. Barcelona té una arquitectura paisatgística, el fet de tenir mar i muntanya tan a prop. Estem envoltats del Maresme, tenim tota l'Horta del Llobregat, el Garraf, el Montseny a tocar. És una ciutat rural, encara que potser hi haurà algú al Passeig de Gràcia que no ha trepitjat muntanya. Però si tu vols viure, diguem-ne, més o menys ruralitzat, Barcelona et dona aquesta possibilitat també. Jo mai he tingut la sensació de ser un urbanita i vivir allà. Vull dir que al final no canvien tant les coses. L'únic que canvia és que tu tens un camp base a un lloc i llavors fuges a buscar natura fora i jo tinc el camp base ara aquí i llavors el que fujo de tant en tant, per motius laborals o perquè em ve de gust, a buscar una mica el soroll de la ciutat, no? Però tenim un país que és una meravella perquè aquí, fet i fet, ja ho veus, estem a una hora i mitja de Barcelona. Que això és el que trigaries a travessar Nova York.
Clar, jo ara estava pensant que potser una persona que visqui a Hospitalet i que hagi d'anar a treballar amb transport públic, per exemple, no sé, a la Sagrada Família, potser tarda el mateix que tu venir, diguem-ne, del Solsonès a Barcelona, no?
Això mateix, i amb una diferència, que guaita, el cotxe jo li puc posar com aquell que diu el pilot automàtic, em puc fotre Pink Floyd a tope, i és espai terapèutic, el conduir, perquè aquí no hi ha retencions fins que no arribes allà. En canvi, quan tu t'has de moure dins de l'àmbit metropolità, les distàncies es fan molt llargues i molt denses. Vull dir que s'ha de relativitzar una mica, no?, aquesta mena de dicotomia urbà-rural, perquè en realitat tot és una mica el mateix.
Escolta'm, anem a veure l'hort?
Anem a veure l'hort, va.
Perquè, escolta'm, clar, aquí aquest hort jo suposo que deu canviar molt. La gent potser es pot pensar que en Marc Casabosc té aquí un hort de 3 hectàrees, i no, veiem un hort, diguem-ne, podríem dir, a la mida d'una família de 4 persones?
A la mida d'una família de, sí, de 4 membres i a la mida també per consum, en aquest cas, de Castell de Sauró bueno, i regals com els teus que vens i et comences a menjar els tomàquets, doncs coses d'aquestes.
Això m'encanta. Jo, mira, si una cosa podríem fer aquí, en aquesta casa, és que no caldria que arribéssim, diguem-ne, a la cuina, no? Amb un hort, tinguis una mica d'aigua fresca per anar netejant i refrescant tot el que hi tens. Una taula, una bona fusta, ganivets, que, escolta'm, aquí a Solsona no aneu pas, diguem-ne, aneu o podríem dir, aneu farts de ganivets, no? Perquè tenim els de Pallarès, és que no et cal el foc, no?, gairebé.
No, i a més, una cosa que fa especial aquest hort i que per això d'alguna manera hi treballem una mica fent cursos i tallers, és que tot i ser un hort, diguem-ne, del que entendríem com un hort d'autoconsum, amb vocació d'autoconsum, hi ha més de 80 plantes comestibles. entre les cultivades i les silvestres, entre les que surten a la primavera, les que surten a l'estiu i les que surten a l'hivern. És a dir, és un rebost. Per nosaltres és el rebost de casa. Moltes vegades la gent s'imagina, no?, que tens un rebost de 50 metres quadrats ple de coses. I dius, no, perquè aquí sempre hi ha menjar. Doncs, bueno, vas fent. I sempre hi ha moltes coses i també és una excusa per promoure, doncs, tot el que són les varietats locals, les varietats tradicionals, una manera de treballar la terra totalment diferent, molt més amorosa, molt més tranquil·la. Aquí pràcticament no llaurem la terra. És un tipus d'agricultura que, de fet, hi ha qui en diu agricultura natural, perquè l'instigador d'aquesta pel·lícula va ser una mica el Masanobu Fukuoka, que ja era un senyor... Que, tot sonen allò de les bombes de llavors? Que són aquella mena de boles de fang amb llavors? Sí, que, sí. Bueno, doncs és una mica el precursor de tot això. I aquí es fa una barreja això d'agroecologia, amb agricultura biodinàmica, amb permacultura, i s'explora una mica, és un hort experimental en aquest sentit.
Escolta, ens has dit moltes paraules que jo, si els hagués dit al meu pare, segurament hagués dit què hem explicat aquest noi, no? A veure, primer de tot, veig que tens un hort dividit, diguem-ne, com en microparcel·les, i cada microparcel·la hi ha una coseta, i entre les divisions hi ha paia. Què hi fa aquesta palla aquí?
La palla, en aquest cas, nosaltres la fem servir per minimitzar, per moltes coses, eh? La primera és per minimitzar la germinació d'herbes espontànies que les hauríem d'acabar eliminant, les hauríem d'acabar mantenint a ratlla. Llavors, d'aquesta manera s'hi mantenen soles, perquè ja no incideix el sol directe i, per tant, no germinen, perquè manté la humitat. I també perquè mantens una estructura de camins que és fixa. Aquí, aquest hort està aquí des de fa 15 anys d'aquesta manera, i els camins sempre són els mateixos. Llavors, és com un santuari. El tros on es cultiva no es trepitja, mai. No s'ha trepitjat mai en aquests 15 anys. I, en canvi, el camí és un camí fix, com si fos un jardí botànic, no?, on tu tens els camins de pas, que és el que tu vas compactant. Però la resta no ho aixafes mai. Jo, al teu pare, el que li diria per això, i això és una cosa que sempre la comento, la comentem, amb aquesta figura més de l'agricultor, horticultor, ja maduret.
Clar, la gent gran, els avis, no?
Però compte, jo sempre dic una cosa, dic tot això, aquestes paraulotes, que ara els hi posem paraules, però abans ja existia, fet i fet, és l'agricultura que s'havia dut a terme durant els darrers segles fins que va arribar la Revolució Verda a principi del segle XX. És a dir, quan l'agricultura la treballaven sobretot les mestresses de casa, les dones, les iaies, que aquí encara hi ha masies que qui porta l'hort és la iaia, no és pas el senyor. Era el tipus d'agricultura que es practicava. No hi havia herbicides, no hi havia maquinària pesada per poder treballar, no?, com aquests motocultors que hi ha ara, que encara que tinguis la terra compactada, passes amb allò i allò tot ho arregla, no? No hi havia res de tot això. Eren horts que hi havia moltes més flors. I fet, gràcies a aquest tipus d'agricultura, que ara ens sembla que és molt esnob, però ja existia, gràcies a això hem pogut conservar tantes i tantes varietats locals. Ara, què ha passat? Doncs que en els darrers 100 anys l'agricultura s'ha transformat i ha aparegut una agricultura moltes vegades molt, molt masculinitzada, en què ha prevalgut la força per davant de la delicadesa, no? I s'han perdut varietats, que un tomàquet ben gros, que l'híbrid produeix més, vinga, fot-li híbrids. I dius, home, no, però escolta, això és un tresor de cultura. Potser aquella tomaquera et produeix un quilo menys de tomàquets, però potser convé mantenir la varietat, no? I guardar el tresor de llavors. Llavors, és un tipus d'agricultura que ja es practicava i jo és el que sempre reivindico, és fer memòria del que hem fet durant segles.
Clar, jo ara veig això que deies tu. Jo ara em vull tornar una mica a Casa Bosch i ara tindré un hort, i jo el primer que vaig pensar és anem a buscar un multicultor, i ara tu em dius que si un multicultor, que per què no? I veig que tens un multicultor una mica diguem-ne, arcaic. Què és allò?
Bueno, més que un multicultor, és una aixada de roda, o una biciaixada, que també en diem, que bàsicament ens facilita una miqueta la feina en aquells casos concrets en què fer una passadeta d'una llauradeta doncs és necessari per trencar la crosta superficial de la terra o amb algun tros que vols desherbar una mica i treure l'herba i anar per feina i no haver-te de jupir. Però la tenim més a títol testimonial i per explicar que és una eina que existeix per si algú la vol fer servir algun dia quan ve a fer un taller, que no perquè realment a nosaltres ens faci molta falta. Perquè ja et dic, nosaltres fem un treball d'or sense llaurar.
Clar, això és el que no entenc, és a dir, explica-m'ho. Què és això de no llaurar? Perquè, clar, jo sempre havia entès doncs, que per quan havies de plantar alguna cosa havies de llaurar perquè les plantes, les males herbes, anessin cap a sota, no? Hi hagués, diguem-ne, una mica de rebombori, i tu ara dius que no llaures. Per què això?
A veure si t'ho sé explicar de forma molt concisa. Penso que ho aconseguirem. És quan tu treballes la terra tal com s'ha estat treballant les darreres dècades, és a dir, et compres el motocultor i la matxaques, eh? Allò deixes la sorra fina de platja, que dic jo, que veus aquells horts que es fan competència entre els hortalans a veure qui la deixa més fina. Aquí l'única cosa que estàs fent és mantenir la teva terra sempre en el minut zero, en el punt de a la sortida, a la casella de sortida sempre. És a dir, quan la terra intenta fer l'esforç de generar fertilitat ella mateixa, amb les seves pròpies plantes espontànies, amb les bactèries, amb els fongs, amb tot el que hi ha allà, tu arribes i ho trenques. I tornes a començar de zero. Aquella terra sempre parteix del mateix punt. És com una mena de roda viciada. És com la roda del hàmster. Llavors, tu allà hi fas coses, clar, hi aportes compost o hi aportes fems, o en el cas dels que practiquen agricultura convencional hi aporten granulats, no?, de síntesi química, a l'NPK, no?, els granulats de nitrogen, fòsfor i potassi. Clar, la planta tu allà la poses i créixer ja creix. No diem pas que no creixi la planta. Ja ho sabem, si no, no hauríem estat menjant res aquest últim segle. Però no fas una feina que vegis que té una evolució positiva al cap del temps. En aquest cas, un hort sense llaurar el que fa una mica és imitar el procés que s'esdevé en un bosc. Quan tu vas a un bosc, ningú llaura, aparentment. Sí que hi ha gent que llaura, aquí també, en aquest hort.
Els senglars.
Sobretot la microfauna, i els cucs de terra, els bacteris, els fongs n'hi ha que esponja en la terra. Llavors, tota aquesta mena de ciutat subterrània que viu i treballa per tu, en aquest cas, amb un hort sense llaurar, les respectes. I va fent feina. Fins i tot les formigues. Les formigues són com nosaltres amb un motocultor, però en miniatura. Es passen el dia llaurant. I s'emporten llavors de les plantes espontànies i les amaguen. És a dir, van fent molta feina. Ara, s'han de tenir precaucions perquè això no es pot fer de qualsevol manera. És a dir, ara deixo de llaurar i hòstia, el casabòs m'ha dit que deixi de llaurar i ja es farà tot sol. No. Llavors, la tècnica bàsicament és pensar en un bosc i què passa en un bosc. En un bosc, els arbres deixen caure les fulles, cauen al terra i allò fa humus. I aquell humus, aquella matèria orgànica que cau a sobre de la capa del bosc, a la superfície, acaba humificant la terra, donant aliment als que viuen a sota i estan fent la feina, i hi ha un cicle que està tancat. Llavors, aquí, com que no estem en un bosc, tenim dues opcions. O recrear una mica un bosc comestible, que això és una tendència també a l'alça, de combinar arbres amb horta, amb plantes i generar un entorn similar a un bosc, o bé forçar-ho nosaltres una mica i encoixinar. Hòstia, encoixinar. Això que dèiem de la palla dels camins és encoixinar. I si t'hi fixes, nosaltres a les feixes de cultiu no hi veus pràcticament terra nua. Amb unes feixes hi veus fulles d'alzina, a les altres hi veuràs palla, a les altres hi veuràs les pròpies herbes aquestes que surten, que tothom o les mata o les elimina, i les treu de l'hort, nosaltres també les fem servir per encoixinar. Val? Llavors, protegim sempre la terra, aportem el que seria el compost o el fem sempre en superfície, sense remenar, i llavors són tots els organismes que viuen al sol i que s'alimenten de tot això que hi posem a sobre que fan la feina de llaurar la terra. Val?
Deixes anar a trepitjar una mica, a veure com és.
Anem-hi.
Marc, perdona, però ara acabo de trepitjar i veig que això és molt tou aquí dins aquests pebrots.
Això és molt tou. Aquí acabes de trepitjar una feixa que està coberta amb fullaraca d'alzina i ara farem un exercici, que això en un hort, quan el cultives, diguem-ne, tu quan deies, compro un motocultor, passo un motocultor, difícilment ho podries fer, que és que sense llaurar la terra, tu aquí pots enfonsar pràcticament un pam, que és el pam de terra fèrtil superficial, i el pots enfonsar sense haver fet res a la terra. Val? És a dir, és una terra esponjosa, primer perquè no la trepitgem i segona perquè sempre li aportem aliment en superfície. Si aquí no féssim això, estem en una zona, aquí al Solsonès, que és el Terres Argilós, i tindríem un hort d'aquells típics del Prepirineu i de la Catalunya Central, que quan plou molt s'esquerda tot després, perquè hi ha molta argila, sembla fang, quedaria tot una crosta dura. En canvi, aquí...
Ara estic veient que... Sí, sí.
amb la mà. Aquí no fa falta ni aixades ni res.
Pots ensorrar tota la mà. La part més negra, que és el compost, està tota en superfície i, mica en mica, els que hi viuen aquí sota, que hi ha tota una comunitat treballant, doncs aquests microorganismes són els que s'encarreguen d'anar passant aquest compost a la terra.
Déu-n'hi-do, escolta'm, veig que hi tens moltes coses. És això que deia, no? Per exemple, aquí de pebroteres, més o menys deixen comptar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 30, no? Més o menys?
Sí, poder, allà n'hi ha més, allà hi ha unes altres varietats. Sí, 30, 30, 40 pebroteres. Aquí la mida és molt, molt important, la mida justa de les coses, no? Jo això sempre amb els horts sempre ho reivindico. Qui fa hort tendeix a cultivar més del que necessita. Ens costa prendre la mida. Les carbassoneres, per exemple, cada dia les has de passar a repelar perquè els carbassons al pic de l'estiu no paren de créixer. Tu pots plantar 15 carbassoneres pensant-te que fas res, una coseta allò delicada i petita, com si dius res, són petites quan les plantes. Però clar, has de pensar que si cada carbassonera, cada dia, hi treus 2 o 3 carbassons, al final potser al cap de 15 dies estàs una mica avorrit de l'hora, dels carbassons i de tu mateix.
Sí, llavors és quan comences, diguem-ne, a repartir carbassons entre els veïns, no?
I ningú en vol, perquè en temporada tothom en té i tothom fa el mateix que fas tu, no? Llavors és com dir, bueno, la mida justa de les coses i que hi hagi molta més diversitat i varietat i molta menys abundància en quant a excés, en quant a quantitat. Per exemple, si aquí mires les tomaqueres, veuràs que hi ha tomaqueres que no estan en tuturades, aquelles d'allà, per exemple, i són tomaqueres de mata baixa per fer conserva. És només el tomàquet, diguem-ne, pera per fer conserva, que no cal enfilar, menys feina. De les d'enfilar en fem unes quantes que són de les de guardar, de les de penjar, i de les altres que són de les de manir. Però sempre amb un equilibri, que és el que un mateix ha de veure, que és el que li dona després sortida, perquè tampoc no serveix de res que després hagués d'anar regalant els tomàquets, quan la gent te'ls agafarà però dirà sí, però me'ls regales ara, que tothom me n'està regalant.
Jo el que veig, allà a la Garrotxa li diem aspres, no?
Sí.
Tu com li dieu aquí?
Jo li dic tutors, jo intento dir tutors perquè llavors quan parles amb algú amb tema ja més de divulgació, tothom t'entén, no? Tutors o tutores en castellà, llavors tothom t'entén. Però sí, aspres, es poden fer servir molts tipus d'elements per entuturar. Al final, canyes o branques de avellaner, de castanyer, en el cas de la gent que viu per allà a la Selva, al Montseny. També podríem fer servir estructures fixes metàl·liques. Ara es fan servir molt per les mongeteres i les tomaqueres una mena d'espirals metàl·lics, que llavors la planta ja la vas enrotllant sense necessitat d'haver-la d'anar lligant. És a dir, hi ha molts sistemes, no? Però jo penso que el més important és la proporció per poder calcular unes collites esglaonades del que tu realment, per casa teva, pel teu projecte, si tens un restaurant, necessites.
Clar, jo ara veig una cosa també important, que això moltes vegades els que viuen a vila, no, o els que es volen dedicar, per exemple, ara que està molt de moda això dels horts urbans, a vegades no ho tenim clar, no, que és la mida entre planta i planta. Per exemple, a vegades es diu, no, la tomatera l'has de plantar de mig metre o mig metre, perquè si no faran les tomates petites, i si no, no valen res, que no sé què, no sé quantos. Tu què me'n dius, això? És a dir, aquí aquestes tomateres, jo veig, entre planta i planta de costat hi ha uns 30-40 centímetres, sí. I d'un costat a l'altre gairebé un metre. Sí. Això és una mida, diguem-ne, real?
Sí, aquesta mida d'aquí, la mida de plantació, el marc de plantació que tenim nosaltres aquí, també s'ha de llegir i entendre des de la perspectiva d'aquest tipus d'agricultura amb molta matèria orgànica que fem nosaltres. Quan tu treballes les feixes de cultiu d'aquesta manera, amb tanta aportació de compost allà on el necessita, et pots permetre el luxe d'ajuntar una mica més els cultius. Si fas agricultura més convencional, aquesta, la d'un motocultor, de barrejar el fem allò i repartir-lo per tot l'hort, el que hem vist més els últims anys, aquí llavors els marcs de plantació han de ser una miqueta més espaiats, perquè no hi ha tant aliment per les plantes. Al final és directament proporcional a l'aliment que tenen disponible. Aquí el que fem també bastant és, si t'hi fixes, aquí hi ha la feixa de tomaqueres i entre els tomàquets veus unes fulles, fem plantades d'enciams. Entre tomaquera i tomaquera, i algunes cebes també les hi posem. Llavors, l'associació de cultius, de dir, bueno, aquí ja tinc una feixa amb tomàquets, però puc plantar alfàbrega, puc plantar cebes, puc plantar enciam, escarola, i puc plantar flors comestibles com la calèndula o el clavell d'agost, i estàs aprofitant molt més l'espai.
Clar, jo ara estava mirant, mentre tu anaves parlant, una foto que vaig venir jo, si te'n recordes, a principis de juny a veure't, i vaig veure que tenies una petita, diguem-ne, un petit... Clar, això no és bancal, perquè ara em fas pensar de que en una conversa que hem tingut aquí a la Fonda amb en Joan de Salicru, ell ho fa a partir de bancals, no? Aquí veig que no, que tu vas directament, diguem-ne, no hi ha la terra alçada com un bancal. Això que a tu, diguem-ne... t'interessa més, t'interessa menys fer bancals o que vagi tot recte?
Bueno, aquí podríem fer, el concepte bancal, que en català en diríem feixa, podríem dir-ne feixa, el fet de fer una feixa elevada, depèn del tipus de reg que tu practiquis, si són horts, per exemple, que estan a vora riu o a vora riera i es reguen per inundació, clar, aquest tipus d'hort que practiquem nosaltres no funciona. Per què no funciona? Clar, perquè l'encoixinat no admet un reguer inundat. Te l'emportaria.
S'emportaria tot això.
Llavors, el nostre és un concepte molt d'hort de secar, d'un lloc de secar, on el que fem és un rec per localitzat, per gota a gota, o en aquest cas per mangueres exsudants, que en diem, que suen, no? Llavors, aquí sí que pots fer un hort tot a peu pla, tot molt anivellat, i de fet són feixes igual, l'únic que no hi ha els cavallons.
A principis de juny, quan vaig venir, tenies uns pèsols. És molt curiós perquè no, a Catalunya no ens en donem compte i som una colla de microclimes i microespais tan fantàstics que això ens aporta, per exemple, jo recordo que això, que vaig venir a principis de juny, quan, per exemple, a les xarxes socials hi havia molts restaurants de Barcelona ciutat que deien ja hem acabat la temporada del pèsol, i jo recordo que fa unes setmanes... t'ho puc dir ara o no? Em vaig menjar els millors pèsols de l'any aquí directament des d'aquí de l'hort de casa teva.
Clar, perquè la temporalitat, moltes vegades, això ens porta molt al tema, una cosa que ens hi dediquem tu i jo, és a dir, el tema de la proximitat, no? Què vol dir quilòmetre zero? On està el límit, no? Clar, nosaltres quan necessitem arròs, malauradament, no el anem a buscar a la Ribera Salada, no en podem cultivar a la Ribera Salada. O ve de Pals o serà del Delta. Llavors, la proximitat va molt lligada a la temporalitat, però tenim un discurs molt urbanocèntric, no? Sembla que la carxofa o el pèsol, quan es fa al Maresme o quan es fa a l'Horta del Llobregat, és quan és la seva temporada. I dius, home, no, que carxofes al Pallars Sobirà també se'n poden fer. L'únic que passa que se les mengen al juliol. Fixa't, al juliol. Juliol o agost. Quan, en canvi, allà baix, quan s'acaba l'hivern, s'acaba la temporada. Clar, llavors, si ampliem aquest concepte de proximitat a tot el país... Hòstia, tenim una varietat de temporalitat brutal. I les maduixes que t'arriben al març a baix, a muntanya t'arriben a l'estiu, i així anem fent. Clar, aquí la millor temporada de tomàquets, la millor temporada, ara has vingut justet, perquè ara són bons, però l'octubre i el novembre són una delícia. És quan maduren millor, és quan són més dolços, i és quan, depèn d'on estàs, ja s'ha acabat la temporada, també.
Haurem de tornar. Escolta'm, com deies al principi d'aquesta xerrada, aquí viuen en simbiosi les plantes cultivades amb plantes, podríem dir, silvestres, comestibles, no? Però clar, és que n'hi ha un fotimer, és a dir, no sé si sembla més un jardí de flors o Déu, perquè veig aquí que hi ha un fonoll que en ple estiu, que Déu-n'hi-do, quina flaire.
Sí, sí, aquest fonoll, que això és com una... Les flors, sobretot, són com una... És una gominola, això, són boníssimes.
Què vols dir, és una gominola?
Els anisets aquells de fa anys, que ara ja no sé ni si són, que a la farmàcia els venien amb uns potets.
Sí, els nissos,
És el mateix, és una passada.
Oh!
És una passada.
Oh, mira...
Boníssims,
Boníssim.
I si t'hi fixes, aquí, per exemple, mira, si mires aquella feixa allà que hi ha cebes, veus que també entre les cebes hi ha una planteta molt divertida, tot allò és verdolaga. Aquesta verdolaga, que ara quan arriba doncs, agost, setembre, ho cobreix tot, clar, l'horticultor convencional, l'horticultor errant, que dic jo moltes vegades, clar, la veu, es posa nerviós i l'elimina. Però és que per nosaltres és l'amanida de l'estiu. La verdolaga és una verdura que tan fresca com sobretot cuita és una delícia per les amanides de tomàquet, pels platets de verdura d'estiu. Llavors, si ho aprofites tot, amb molt menys espai, incrementes moltíssim la producció.
Veig també que hi ha per aquí malves, no?
Moltes malves també, que també les aprofitem, moltíssimes malves. Hi ha molts blets, allà en aquell marge hi ha molt blet. El blet també és una planta que, fixa't que a l'hivern tenim els espinacs, però a la primavera i a l'estiu tenim els blets. I els blets, jo sempre dic que personalment els trobo més bons per cuinar que els espinacs. I el blet és una planta que ara des de col·lectius com a Xarcolant s'està tornant a recuperar, des de Xarcolant llavors, perquè la gent sembri blets, no? Fins i tot el blet, fixa't una cosa, a les llavors del blet blanc, es poden cuinar com si fossin quinoa. És la nostra quinoa.
El nostre superaliment.
És que és un tresor de la natura que és que no l'has ni de regar. És que no l'has ni de regar, imagina't. A més, té menys saponines, cosa que la quinoa en té més. Hi ha moltes coses que no les estem encara aprofitant al màxim i jo suposo que ara venen 10, 15, 20, 30 anys de tornar a recuperar aquesta saviesa que en el seu dia ja havia existit.
Clar, em fas pensar també que un hort així és molt més sostenible que a vegades un hort convencional, que moltes vegades, diguem-ne que tampoc es tracta de dir quin ho és més que l'altre, no? Però clar, això és sostenibilitat també, menjar-se i conèixer, sobretot, les plantes silvestres comestibles que tenim al costat de casa.
Sí, sí, absolutament. A més, és que són plantes que creixen sense portar cap tipus de recurs. Només depenent de com treballes tu, hi són o no hi són. I, a més, són plantes que totes elles també t'estan dient alguna cosa. En el moment en què et surt una planta espontània, les ortigues mateix, que ara aquí també les tenim aquí al davant, allà amb aquelles altres cebes, tot el que és les roselles... La gent els hi té molt gat, no, que diem, però les roselles es pot menjar des de la flor,
aquí, tornarem,
les fulles com a verdura,
va bé, no? Perquè, clar, això ha sigut només un tastet.
Això mateix, quan vulgueu. D'aquí, en principi, de moment, no ens mourem.
Doncs va, d'aquí a un parell de mesos hi tornem, si Déu vol.
Som-hi, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Ai, aquesta musiqueta que ens porta al final gairebé de la Fonda de Catalunya Ràdio. I avui truquem a en Jordi Bort, el nostre sommelier de capçalera. Jordi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, quan nosaltres fem una sobretaula, o gairebé podríem dir que podem fer una sobretaula, i la podem acabar amb un ressopor, a vegades allò que no saps què veure, no saps si un dia ets més de dolç, un altre dia ets més de marx, no? Hi ha un element com és la cervesa negra, que sí, també ens va bé, no?, per fer una sobretaula.
Oh, i tant, perquè, mira, guaita, la cervesa negra sempre et dona aquells records quan la tastes, quan la veus, que et poden recordar la xocolata o el cafè. I, per tant, doncs, una sobretaula amb xocolata o cafè és bastant tradicional, no? Doncs substituir-la amb aquesta cervesa negra no ens faria cap mal i gaudiríem d'una cervesa feta a estil lager, alemana, el sistema aquest alemany, que els alemanys amb això són capdavanters, i que ens donen aquesta singularitat del record que ens podria donar el seu tast.
Clar, avui en dia hi ha moltes tipologies de cervesa i de negres, com podem parlar ara, doncs també, no?, les IPAs, les stouts, etc, etc. El que és important és, sobretot, no?, aquest contrapunt, per una banda, de l'amargor que té, que normalment, a veure, ja hi ha cerveses negres que són bastant, podríem dir, suaus d'amargor, no?, dels IBUs d'amargor, els International Bitters United, però, escolta'm, també hi ha cerveses negres que tenen una amargor tan desmesurada que has d'estar entrenat per beure-te-les, eh?
Sí, és com tot, totes les begudes. Al final, jo per mi l'avantatge de la cervesa negra és que és una graduació entre 4,8, 5,3, 5,4 graus, percentatge en volum, i no deixen de ser, en funció de com s'ha fet el torrat d'aquella malta, per elaborar-la, doncs que li dona aquesta singularitat tant d'amargor o inclús d'aquestes tonalitats més d'això que et deia abans, no?, de xocolates, cafès, però sempre amb un alcohol molt ben integrat. Jo crec que són refrescants, és una beguda originàriament que té més de 150 anys d'història i que té a la vegada aquest contrast, no?, de dolç i sec, dolç i a vegades lleugerament torrat, i és molt singular. Jo crec que es mereix també ser citada per una sobretaula.
Clar, l'antítesi, podríem dir, de la cervesa negra seria aquestes cerveses, diguem-ne, molt més refrescants, més semblants a unes Weissbier, no? Unes cerveses de blat. Avui en dia s'han posat molt de moda llúpols, doncs, no? La varietat Citra, per exemple, que et donen aquests tocs de fruita tropical, que, escolta'm, és l'antítesi, però depèn de com també ens hi va bé, eh?
Sí, també és. A veure, jo crec que no hem de menysprear una beguda com la cervesa. La tenim, té molta història i, per tant, té moltes tipologies d'elaboració, com tu molt bé has citat, i ens dona molt de joc, gastronòmicament parlant, també. Doncs bevem-la, gaudim-la, i com a tot, al final us pot agradar més o menys, però, si més no, ho hem de provar alguna vegada.
Escolta'm, mira, estic pensant una cosa, que la pròxima vegada que ens veiem, en lloc de parlar, avui que parlem de cerveses, parlarem de gin tònics. Què et sembla?
Vinga, doncs, va,
sí? De moment, avui, una copeta de cervesa negra amb tranquil·litat i parsimònia. Jordi, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, olis, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat alimentària, Diputació de Girona.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic.
Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una cirereta del senyor Mark Twain, que diu: el secret de l'èxit en la vida és menjar allò que t'agrada i deixar que el menjar combateixi dintre teu. És l'hedonisme del bon menjar. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda d'avui i que ens tornem a trobar aquí, a Catalunya Ràdio, a la una, sí, aquest estiu. Apa-siau!
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Al teu costat, no hi ha res que em faci mal.